Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Tornarem a pagar per agafar un tren de Rodalia. Serà a partir de dissabte de la setmana que ve, 9 de maig. Aquest anunci s'ha fet en una visita oficial al túnel de Rubí, on la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha assegurat que a partir de dilluns, d'aquest dilluns, es reprenen diversos trams que encara estaven tallats per obres.
La R15 podrà recuperar el seu recorregut de Reus fins a Móra la Nova, la R3 de Ripoll fins a Ribes de Freser i la R4 tornarà a fer el seu recorregut complet.
Normalitat en el servei, segons la consellera, que per tant comporta una normalització del preu que els usuaris paguen per aquest servei. El Ministeri treu pit. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que també avui era en aquesta visita al túnel de Rubí, assegura que la gent ha recuperat la fe en Renfe.
Estamos ya en un 90% de viajeros sobre los que teníamos en enero y la oferta que en este momento está haciéndose es del 96% sobre la que teníamos en el mes de enero.
Però aquest 96% respecte als trens que circulaven abans del crac de Rodalies del gener és sobre el paper, sobre els trajectes programats, sense comptar amb les incidències de dia sí, dia també, que comporten la supressió d'alguns trens. I pel que fa a la recuperació de la confiança en Renfe. Senyor secretari d'Estat, podem comparar xifres en un servei que ara és gratuït amb el d'abans, quan era de pagament? Abans de cantar victòria, potser que ens esperem a veure què passa a partir del 9 de maig, quan viatjar amb Rodalies ja no tingui cost zero per la butxaca del viatger, ja només quedi el cost emocional i laboral, que és el de l'estrès per arribar tard a la feina.
Catalunya al dia.
I avui, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
També us parlarem de l'Uralita. Es calcula que a Catalunya encara queden per retirar entre 1 i 2 milions de tones de fibrociment amb amiant, que quan es deteriora és molt perjudicial per la salut, a més de molt contaminant.
La retirada d'aquest material, que trobem, per exemple, en cobertes d'edificis o canonades, s'ha accelerat els últims anys, sobretot per les subvencions que dona la Generalitat.
Però, tot i això, només es poden cobrir 6 de cada 10 peticions d'ajuda. I sobre la compra per part de Casa Tarradellas de la planta de Pasqual Agur per fer-hi mozzarella, n'hem pogut parlar fa molt poca estona amb l'advocat dels treballadors de la lletera i ens ha dit això.
Pasqual diu que Casa Tarradellas oferirà contractes. No diu ni quins, ni quan, ni com, ni res més. Llavors, si això és un mecanisme per generar tranquil·litat, a dia d'avui no existeix.
El centenar de treballadors de la fàbrica de Pasqual d'Osona es reuniran aquesta tarda en assemblea.
Doncs en l'àmbit laboral, avui també hem volgut fixar-nos en la feina que fa la plataforma Més55 per combatre l'edatisme.
Que l'edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
Ella és la responsable d'aquesta plataforma on gent més gran de 55 anys ofereix serveis de tot tipus.
Des de classes de català fins a acompanyament a gent gran, cura de nens o mascotes o feines d'electricista per canviar un endoll, per exemple.
Si vas a fer un servei a una persona i això serveix a tu també per sentir-te útil, coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle i és un afegit.
I parlarem també de la Fira Literàrum, que s'expandeix.
Consolidem la col·laboració amb la Institució d'Estudis Baleàrics i, a banda d'això, ampliem el govern d'Andorra, la Catalunya Nord i també Occitània.
El gruix dels espectacles literaris es continuaran fent a Móra d'Ebre l'última setmana de maig, però també se'n faran a Morella, als Ports, on avui arrenca el festival, per cert, i també hi haurà actes a Calaceit, al Matarranya i a Reus.
Aquest migdia comença l'operació sortida del cap de setmana llarg de l'1 de maig. El Servei Català de Trànsit preveu que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona 580.000 vehicles. I comprovem si ho han començat a fer ja. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia, Estel. Doncs de moment només veiem la congestió, sembla de moment força habitual, si més no, sense incidències en trams intermitents a les dues rondes de Barcelona. I sí que comença a anar també molt plena ja a P7 i B30 a l'altura de Cerdanyola. Però de moment entrades i sortides de Barcelona sense problemes per circular i, de fet, ja estan oberta els carrils Busbau de la C58 al nus de la Trinitat per facilitar aquesta sortida.
I quin temps tindrem aquest cap de setmana llarg, Francesc Mauri? Perquè hi havia avisos de pluja intensa aquesta tarda a la Catalunya Central, no?
Sí, bon dia. Aquesta tarda, efectivament, Catalunya Central i Prepirineu serien les dues àrees amb aquests ruixats i tempestes. No són pluges generals, però localment allà on descarregui ho pot fer amb força. I també s'hi poden afegir, encara que no tanta ni freqüència ni intensitat, punts del Pirineu o de la zona propera al prelitoral. En principi, aquesta tarda seria el moment de més força i intensitat de dels tres que vindran. Demà esperem un dia variable, igual que dissabte i diumenge, i demà a la tarda alguns ruixats al terç oest de Catalunya, dissabte també, demà més a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, dissabte poden arribar al Pla de Lleida, interior de Tarragona, i diumenge a punts interiors, Catalunya central, Prepirineu, des del migdia i fins la tarda, sempre amb irregularitat.
Gràcies, Francesc. I tindrem també esports quan faltin 6 minuts per les dues. Amb quins titulars avui heu del Serram?
Doncs amb el Girona, que exhaureix totes les entrades disponibles pel transcendental partit de Lliga que jugarà demà a Montilivi davant el Mallorca. El Barça d'handbol afronta a partir d'aquest vespre els quarts de final de la Champions amb el partit d'anada a la pista del Nantes. Els blaugranes buscaran obtenir un bon resultat de cara a la tornada per classificar-se per 8a Final Four consecutiva. El Hajo Post Lleida prepara el tram final de la Lliga amb l'objectiu de certificar la permanència l'ACB. Aquest dissabte a les 9 del vespre disputarà un partit vital a la pista del Burgos. I a la segona federació de futbol, el Reus Redis, comptarà diumenge amb el suport multitudinari dels seus seguidors. A l'últim partit de Lliga a Terrassa, els roig i negres tenen l'opció de disputar un nou play-off d'ascens.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Canvis a Rodalies a partir de la setmana que ve. Dilluns, dia 4 de maig, es recuperen alguns dels trams tallats i a partir de dissabte, dia 9, el servei tornarà a ser de pagament. Això ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha visitat el túnel de Rubí i ho ha fet acompanyada del secretari d'Estat de Transports, de José Antonio Santano. A Rubí, seguint tu, hi hem tingut la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Com han justificat el govern i el Ministeri que Rodalies torni a ser de pagament?
Doncs perquè, segons ha explicat la consellera de Territori, s'ha treballat intensament els últims mesos per millorar el servei, que havia arribat al límit deplorable i que a partir de la setmana que ve estarà al 96% pel que fa a l'oferta ferroviària. La gratuïtat es manté fins divendres 8 de maig inclòs. Sílvia Paneque ha explicat les novetats que notaran els usuaris a partir de dilluns que ve, dia 4.
L'R15 podrà recuperar el seu recorregut de Reus fins a Móra la Nova, per tant, amb una millora notable, sobretot pels usuaris de Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. La R3 recuperarà el recorregut de Ripoll fins a Ribes de Freser, fet que també és un pas endavant cap a l'aproximació de les terres vinculades al Pirineu. I la R4 tornarà a fer el seu recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa.
Tant la consellera com el secretari d'Estat, José Antonio Santano, han remarcat que en aquests moments ja han recuperat el 90% d'usuaris que hi havia a principis de gener. Recordem que aquesta crisi de Rodalies va esclatar a partir de l'accident de Gelida el dia 20 d'aquell mes en què va morir un maquinista en pràctiques.
Tot això la setmana que ve. Per tant, recordem, Marta, quins trams encara quedaran tallats però per obres, malgrat aquests canvis.
Sí, es mantenen les obres en aquests punts.
Les obres de la R3 i continuarem, per tant, amb el pla alternatiu de transport en l'àmbit que s'està desdoblant fins al gener, quan està previst la finalització de les obres. Les obres del Garraf, com deia el secretari, avancen a bon ritme i, finalment, també dir que el proper 4 de maig començarà un petit pla alternatiu de transport a Picamoixons de 2 dies.
El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible també ha parlat de 2 problemes que s'han d'afrontar i en els que ja s'està treballant.
2 coses, fundamentalmente. ¿Qué tenemos que hacer en la R1 para minimizar el impacto del cambio climático, que estamos viendo que ya nos afecta con demasiada asiduidad? Y por otro lado, también estamos trabajando aquí desde un proyecto de ADIF, también con algunas observaciones de la Generalitat, en cuál sea la actuación definitiva en los túneles del Garraf.
Tot plegat durant la visita al túnel de Rubí, on des d'ahir ja circulen trens, però de moment només de mercaderies, encara no de passatgers.
Gràcies, Marta. Passen 9 minuts de la 1 del migdia.
Catalunya al dia.
La Diputació de Barcelona destinarà 20 milions d'euros als municipis de la demarcació perquè puguin fer front a les pujades de costos provocades per la guerra a l'Iran. Jordi Canal.
Els ajuntaments agraeixen qualsevol aportació extra, malgrat que diuen que encara tenen marge per gestionar els pressupostos municipals i no tenir problemes. Així ho creuen Marc Buch, alcalde de Calella, al Maresme, i Alba Pérez Sobiran, alcaldessa de Navarcles, al Bages.
No està en cap cas en perill, doncs, els serveis bàsics, i m'atreviria a dir, doncs, que a la resta d'administracions tampoc està perill en res.
Jo crec que el cop encara no ha arribat, però sí que tens a com està el món, pot passar, i per tant qualsevol cosa que t'ajudi a fer-hi front o a millorar fins i tot un servei, bé, sempre molt bé.
La injecció servirà, entre altres opcions, per fomentar plans de treball, per mantenir equipaments o per pagar factures energètiques en el cas de Vilanova de Sau o Osona, l'alcalde Jaume Orra.
Per exemple, jo vaig anar a la calefacció de l'escola amb gasoil, ara jo l'he pogut tancar, però hi ha hagut una puja bestial amb el gasoil.
Cada ajuntament de la demarcació de Barcelona rebrà com a mínim 8.000 euros i a partir d'aquí l'ajuda es repartirà en funció de la població la renda bruta familiar per habitant, entre altres criteris.
Doncs sobre altres efectes col·laterals d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà, les agències de viatges admeten que el conflicte està alentint les vendes per l'estiu i els clients pregunten més per assegurances de cancel·lació. Tot i això, asseguren que després de Setmana Santa s'han reactivat les vendes, sobretot a destinacions del Mediterrani Occidental, també del Carib i d'Amèrica. Barcelona, Mireia Salam.
Bon dia. L'Associació Catalana d'Agències de Viatges, ACAVE, confia que el maig i el juny augmentarà la demanda i el procés de compra, perquè ara a l'abril ja s'ha notat un increment i preveuen un bon estiu. Tot i això, recomanen als viatgers contractar assegurances, com explica el seu president, Rafa Serra.
Sé que estem fent més pedagogia del món de l'assegurança, que una cosa que potser en una situació normal la gent no li dona importància, però ara la gent pregunta, vale, escolta, la meva assegurança exactament què cobreix? I la de cancel·lació és per una causa força major, que em tornaran, que no em tornaran i tal, no? I sens dubte és de les eines millors que tenim, no? Perquè al final nosaltres que volem la tranquil·litat del client perquè pugui viatjar i no estigui depenent del que pugui passar en un altre cantó del món, no?
ACAVE destaca que els preus dels paquets de viatges per a l'estiu han pujat menys del que ho feien els anys anteriors.
Catalunya al dia.
Trenta mil teulades i cobertes d'edificis a Catalunya són encara d'uralita, que és el nom popular del fibrociment amb amiant. A més, hi ha canonades i dipòsits d'aquest material contaminant i que també és nociu per la salut. En total, es calcula que hi ha entre 1 i 2 milions de tones pendents de retirar, cosa que és costosa perquè ho ha de fer una empresa especialitzada. La conscienciació i també les ajudes que dona la Generalitat, que ara prepara la convocatòria d'aquest any, n'han impulsat la retirada, tot i que no arriben a cobrir totes les sol·licituds que es fan.
En els últims 18 anys s'han retirat unes 270.000 tones d'uralita. 90.000 tones s'han substituït amb les subvencions que el govern concedeix des de l'any 2019. S'hi han dedicat més de 100 milions d'euros que han beneficiat 7.000 sol·licituds. Són el 60% de les que s'han fet. Albert Planell, director de l'Agència de Residus de Catalunya.
Cada vegada hi ha més consciència, cada vegada es demanen més peticions quan s'obre unes subvencions com les que estem a la tramitació, que a finals d'aquest mes, principis del mes que ve, sortirà la nova convocatòria. Llavors ens estem trobant que cada vegada hi ha més peticions. Llavors estem al voltant del 60%. Peticions acceptades.
La convocatòria d'aquest any té una dotació de més de 10 milions d'euros que l'executiu espera ampliar. L'any passat, diu Planell, hi havia els mateixos diners de partida per la pròrroga pressupostària i al final es van poder duplicar. Mentrestant, el Parlament està tramitant una llei per l'erradicació de l'amiant, la norma de permetre assolir la recomanació europea de retirar-lo de tots els edificis públics abans del 2028 i de la resta el 2032.
La Generalitat ha obert més de 500.000 d'expedients sancionadors a propietaris per incomplir la llei de regulació del lloguer, però, de moment, només ha imposat, atenció, 7 multes. La majoria dels casos són per superar el topall de preu marcat a les zones tensionades, però també han trobat que es fan pagar als inquilins despeses de gestió immobiliària que no els pertoquen. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Fa 2 anys que es va aprovar la regulació dels preus del lloguer i aquest és el balanç de la feina d'inspecció que ha fet el govern fins ara. 529 expedients oberts i la gran majoria, un 90%, encara en fase d'investigació. El 10% restant s'han arxivat perquè el contracte era anterior a l'entrada en vigor de la llei. Molts expedients els ha obert l'administració per iniciativa pròpia i un 30% són fruit de denúncies que han presentat particulars. El cos d'inspectors que va crear la Generalitat tot just s'ha començat a desplegar i, de fet, el govern comenta que fins ara ha fet algunes inspeccions a la ciutat de Barcelona i aquí és on s'acumulen ja més expedients, 4 de cada 10. A molta distància hi ha Tarragona, allà tenen un 11% d'expedients oberts i Lleida, que en té només un 4%. La Generalitat també ha detectat falsos lloguers de temporada en contractes on no es fa constar la finalitat per estalviar-se, doncs, firmar un lloguer habitual amb el preu limitat.
Migrants ja han començat a rebre les primeres notificacions que confirmen el tràmit de la seva regularització, això 15 dies després que comencés el procés. Ho ha avançat a 3Cat Info Quim Claveguera, que és advocat i diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP, que és el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Ja han començat a rebre's des d'ahir o abans d'ahir les primeres admissió tràmits, suposo, dels primers expedients presentats. Doncs en allà, la persona que no té un número de NIE ja li donen un número i, a més, en la pròpia resolució se li diu que està a tràmit el tema i que, a més, a partir d'aquell moment ja té provisionalment una residència i treball.
Per tant, és una notificació que és un primer pas a l'espera, doncs, de la resolució definitiva de la regularització. I l'alcalde de Martorell referma la intenció de no empadronar persones ocupes al seu municipi. Un jutge de Barcelona ha donat la raó al consistori que va denegar l'empadronament a una veïna que vivia en una casa ocupada aquí a Martorell. David Àngela, amb quins arguments el jutge ha desestimat el recurs de la dona?
Hola, bon dia. Doncs la jutgessa que porta el cas considera que no s'ha demostrat que la denegació del padró d'una dona que no va poder acreditar la residència comporti una vulneració dels seus drets fonamentals, uns arguments que l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, confia que ratifiquin les altres instàncies.
No ho sé, jo el que li puc dir és que nosaltres no l'hem empadronat, aquesta senyora ha cregut que hi tenia dret i ha anat als jutjats, i els jutjats li han dit que no. També és veritat, cal ser prudent, és una sentència d'instància, té un seguit de recursos, el d'apel·lació primer, per poder recórrer la sentència. Creiem que tindrà el mateix recorregut en ulteriors instàncies que en primera instància.
En declaracions a Catalunya al Dia, Fonollosa ha reiterat que continuaran sense empadronar els ocupes a Martorell.
El que no fem és empadronar els ocupes, perquè sempre hem recordat que l'ocupació és un delicte tipificat al Codi Penal i que els poders públics el tenen és perseguir els delictes, no premiar-los en drets, i l'empadronament és la porta a drets. Per això, des de l'Ajuntament de Martorell sempre hem dit que la comissió d'un delicte no en poden néixer drets.
La pilota és, per tant, sobre la taulada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que haurà d'atendre el recurs d'apel·lació.
Un quart i 3 minuts de dues. Us parlem ara de la compra per part de Casa Tarradellas de la planta de Pasqual Agur, a Osona. És per fer-hi mozzarella. I això neguiteja el centenar de treballadors que treballen en aquesta factoria, que, per cert, es reuneixen en assemblea aquesta tarda. La nostra corresponsal, la Nati Adell, acaba de parlar just amb l'advocat dels treballadors. I què t'ha dit, Nati?
Mira, m'ha dit que Pasqual va explicar ahir als treballadors que Casa Tarradellas els oferirà feina conservant sou i antiguitat, però tenint en compte l'ambient de desconfiança que hi ha, el que vol la plantilla és saber-ho de primera mà i saber les condicions, primer, de l'extinció del contracte i després els detalls d'aquesta nova oferta de treball. L'advocat del col·lectiu Ronda, que porta el cas, és el Quim Espanyol, i deia això en declaracions a aquesta emissora.
Caldrà veure amb quines condicions fa aquesta oferta de treball, perquè l'únic que s'ha traslladat és el manteniment del salari brut anual i el reconeixement d'antiguitat. Si l'oferta de Casa Tarradellas és amb un torn de treball incompatible, doncs és una oferta que haurà de ser rebutjada. I aquí caldrà veure cas per cas, treballador per treballador.
El grup es deixarà d'envasar llet a finals de juliol i llavors començaran les obres per adaptar la planta per fer només mozzarella. L'activitat lletera la traslladaran a Aranda del Duero, a Burgos. A la planta de Gurt, però, no només s'hi envasa llet de la marca Pascual. També hi ha altres marques, com Llet Nostra, que ja estan buscant una alternativa per continuar donant sortida a la llet dels seus ramaders. La planta, des de sempre sobredimensionada, es va construir el 2005 per demostrar suport al territori, després del boicot dels consumidors catalans a Pascual a l'anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. Això, després d'un conflicte amb la Generalitat, al no considerar iogurts els seus productes làctics pasteuritzats.
Seguim i ho fem amb una definició, és la de l'Institut d'Estudis Catalans, del seu diccionari, sobre l'edatisme. I diu que és una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència de la seva edat. Això pot fer, per exemple, que ens costi més trobar feina a partir de certa edat. A Barcelona, doncs, des de fa poc, està en marxa la plataforma 155+. És una entitat d'economia social sense ànim de lucre que precisament treballa perquè tothom, tingui l'edat que tingui, pugui continuar sent i sentint-se útil. Aquest que sentireu és un reportatge de l'Anna Escura amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah. Un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem de fer alguna cosa per canviar aquestes mirades.
És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus, classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo pues, amb la gent i per la gent.
I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
Exacte.
I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otó necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil. Coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle i és un afegit, no?
Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70ena de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55+.es.
Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
Doncs enhorabona la feina que fan des de la plataforma 55+, on, com ara sentíem, tothom hi surt guanyant. 7 minuts, haurem arribat a 2:15. I encara en l'àmbit laboral us expliquem que Trem ha acollit avui la presentació del nou itinerari formatiu específic d'auxiliar en vendes i atenció al públic. És una proposta educativa adreçada a joves amb necessitats educatives especials i que vol reforçar l'autonomia personal i la inserció laboral. Pau Rovira, l'objectiu és, doncs això, facilitar la transició cap al món laboral amb més eines personals i socials per a aquest col·lectiu.
Hola, Estel, bon dia. Exacte. Els itineraris formatius específics, els IFE, són ensenyaments postobligatoris adreçats a alumnat amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, així com persones amb trastorn de l'espectre autista, i estan pensats per garantir itineraris adaptats a cada perfil. Al Pirineu, fins ara només hi havia un IFE, a la Seu d'Urgell, però ara també el podran fer una vintena de famílies del Pallars i l'Alta Ribagorça, que han celebrat la mesura.
Aquí sí que es valora molt aquest esforç. Realment la nostra carta o reivindicació anava de tenir-ho en compte per al futur. No pensava que fos per aquest curs. En el meu cas, del meu fill, pues, evidentment pues el matricularé en aquest IFE i espero que sigui amb més, suposo que sí.
El curs incorpora formació en habilitats socials, autonomia i pràctiques orientades a la inserció laboral. En dona més detalls el director general de Formació Professional, Ricard Coma.
Amb un nombre de 12 places màxim. Una dotació de 2 professionals, un que és més de l'àrea específica de tota la part de comerç, vendes i atenció al públic, i l'altre que és doncs, una persona doncs, de la psicologia i de l'orientació per tal de poder acompanyar cada un d'aquests joves en el seu itinerari personal.
El model aposta per una educació inclusiva i adaptada a les capacitats de cada alumne, sense perdre de vista el món professional, i es presenta com una eina per reduir barreres en l'accés al treball i reforçar la igualtat d'oportunitats.
Doncs d'aquí poqueta estona, una mica més de mitja hora, a les dues, el Servei Català de Trànsit donarà oficialment per iniciada la primera fase de l'operació sortida del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Entre avui i demà al migdia es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 580.000 vehicles. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, què tal, Estel? Bon dia.
Hi havia, i ahir ho dèiem, que hi havia avisos per pluja abundant i sembla que sí que plourà, però no tant com inicialment s'esperava, no?
Sí, això és una bona notícia. Notícia per tots els conductors. Protecció Civil ha rebaixat la prealerta del pla Inuncat. Segons les últimes previsions del Servei Meteorològic, les precipitacions seran menys fortes. Avui i demà no hi ha previstos carrils de sortida addicionals i es demana precaució per a aquesta pluja, que serà menys intensa, però pot dificultar de la mateixa manera els desplaçaments. Ho ha explicat el subdirector del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, en declaracions a aquesta emissora.
Finalment hem decidit que no, per dos motius. Un, la meteorologia. Aquesta tarda hi ha una alerta d'Inuncat de 3 sobre 6. Cap a l'interior, zona de Prepirineu i Pirineu, especialment a les comarques del Berguedà i de Lluçanès. I l'altra és perquè perjudicaria el sentit contrari. Avui és un dia que encara és laboral. Si restem un carril amb el sentit d'entrada, no, estaríem afectant, estaríem provocant retencions.
Clar, no hi haurà carril addicional per sortir, però sí que n'hi haurà per tornar, eh? Les vies que es preveuen més conflictives avui són l'AP7, la C65, la C17 i la C58. Es despleguen 3 efectius aeris i 1.300 agents dels Mossos. Els agents preveuen fer més de 1.000 controls, la majoria d'alcohol i drogues.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
A Lleida, l'Ajuntament ha fet avui el primer pas per renovar la planificació urbanística de la ciutat. La que encara és vigent avui es va aprovar el 1995 i ara es contempla el futur d'una ciutat en creixement que superaria els 200.000 habitants de cara al 2044. L'aprovació inicial del nou pla d'ordenació, el que es coneix com a POUM per les seves sigles, ha tirat endavant amb els vots del PSC, de Junts i del Partit Popular. Amb la resta de grups, Estela Busoms, hi ha discrepàncies sobre quan, amb T, quan, de quantitat i com ha de créixer la ciutat.
Hola, Estel. Sí, exacte, però abans per situar-nos, el nou pla preveu a grans trets que la ciutat guanyi un màxim de 34.000 nous habitatges en els propers 20 anys, multiplicar per 10 la superfície dedicada a l'activitat industrial i desenvolupar l'entorn de l'estació de trens amb pisos i comerços. També contempla el trasllat de la presó fora del nucli urbà. Sentim la tinenta d'alcaldia socialista, Begoña Iglesias, que el defensa i Jordina Freixanet d'Esquerra, que s'ha abstingut perquè entén que falten equipaments i serveis que cohesionin la ciutat.
És el pont que dona l'oportunitat de créixer aquesta ciutat d'una manera més equilibrada, més ordenada i més sostenible.
Al nostre entendre, el creixement és desmesurat. No es tracta de créixer més, sinó de viure millor.
L'únic vot en contra ha estat el de la regidora del Comú. Ara el document, que ha d'encaminar el futur urbanístic de Lleida, sortirà informació pública perquè tothom qui ho vulgui i pugui presentar al·legacions.
Catalunya al dia.
I recuperem aquesta polèmica pel pla pilot per introduir Mossos als centres educatius que ha aixecat tanta polseguera aquesta setmana. La Junta Central de les Direccions, que és l'òrgan de consulta de les direccions de centres públics amb el Departament d'Educació, asseguren que Educació no els va informar en cap moment sobre les seves intencions de fer aquest pla pilot. De moment, 4 centres s'haurien retirat i 2 més estudien fer-ho la setmana que ve, malgrat que la Generalitat assegura que de moment no li consta cap notificació oficial. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Els representants dels directors de centres públics asseguren que ja tenen una relació fluida amb els Mossos d'Esquadra i que no cal una presència permanent als centres. Consideren que la mesura és un malbaratament de recursos públics. Jordi Satorres és membre d'aquesta Junta Central de Direccions i president d'Àxia, que agrupa directius de l'escola pública. Són declaracions als matins de TV3.
L'altra cosa que és preocupant és que fem demandes de que ens falten TIs, que ens falten persones que puguin intervenir, des d'una vessant més social, més de mediació, i això no ens arriba. És que amb el cos d'un mosso tindríem 2 tècnics d'integració social en un institut. I això és una cosa que sorprèn. És a dir, crec que al final és com un malbaratament d'uns recursos. És a dir, els mossos són supernecessaris quan ens fan falta.
Sa Torres admet que alguns centres viuen situacions complexes que els equips directius afronten, diu, cada vegada més pressió per part d'algunes famílies i que se senten desprotegits quan han de prendre certes mesures disciplinàries.
L'Ajuntament de Camprodon, al Ripollès, portarà als tribunals la companyia telefònica pels talls continuats del servei al municipi. Aquest any ja en porten 4. L'últim va ser la setmana passada i expliquen Clara Jordan que n'estan farts.
L'alcalde Xavier Guitarda anuncia falta d'informació.
Realment la informació que tenim és patètica i la veritat és que us haig de dir que ara mateix estem molt enfadats i ens hem posat en mans d'abogats.
Els comerciants i hostalers del municipi es queixen que per culpa de les incidències sense telèfon i sense internet han perdut clients. Roger Costejà és el gerent de l'hotel Camprodon.
Possiblement a gent que truquis així et digui no, ja ho he fet per un altre costat o ja ho he fet en un altre lloc o perquè no els he pogut contactar. I això és molt trist el segle que estem. Després pretenim que aquí a la nostra comarca vingui a viure gent o s'estigui gent i estem encara atreçats a la història.
L'últim tall es va allargar 28 hores.
Ahir al vespre el sol es va situar a la mateixa posició que tindrà el dia de l'eclipsi total, que com sabeu és el 12 d'agost. Tot i que va estar ennuvolat, l'Ajuntament de Tarragona va aprofitar l'oportunitat per recollir les dades que farà servir per crear un mapa de les ubicacions des d'on es podrà veure aquest fenomen. En Ricard Buigas va seguir el simulacre des d'un dels punts d'observació, al Port de Tarragona.
Som a la Marina Port de Tàrraco. Aquest és un dels punts de la ciutat triats per comprovar si l'observació de l'eclipsi és correcta. Hi ha una vintena de voluntaris fent el que estem fent ara nosaltres, observar si realment a les 20 i 21 minuts es podrà veure el sol des de la nostra posició. Guillermo García, regidor de Medi Ambient, l'objectiu és fer un mapa d'observació.
Si volem, doncs, a determinar exactament aquelles ubicacions i aquells indrets de la ciutat de Tarragona als quals doncs, podran agrupar uns quants centenars o milers de persones en alguns casos.
8 i 21 minuts, ara comença el simulacre.
Em poso agafant referències amb el mòbil. Ja he posat la geolocalització del vídeo i ara el que faré és començaré a gravar, tancaré els ulls i aniré fent una batuda lentament.
Per què tanca els ulls?
Tanca els ulls perquè no podem observar mai directament el sol i d'aquesta manera, com que ell ara, fixa-t'hi, està passant per davant del sol justament, però amb els ulls tancats, això és segur, Ara ja ha passat, ja pot obrir, pots obrir els ulls, Guillem, perquè ara ja el sol ja no et pot molestar.
Joan Anton Català, divulgador científic, avui ens ha agafat un mal dia.
Avui mal dia, però tot i això estem intentant veure intuir la posició del sol, perquè tenim alguns núvols que ens fan la guitza.
Què és el que esteu fent en aquests moments?
Tenim com uns 20 observadors repartits a llocs d'indrets de la ciutat de Tarragona que hem calculat, que hem distribuït, perquè estem buscant llocs on la gent el dia de l'eclipsi, el 12 d'agost, pugui venir a celebrar-ho de manera col·lectiva. La recomanació sempre és que ho pugui veure des de casa, que ho vegi, des de casa, des del balcó, al terrat comunitari, però qui vulgui gaudir-ho col·lectivament o no ho pugui veure des de casa, estem avui localitzant indrets a la ciutat de Tarragona que podran tenir visió neta cap a Ponent, a l'horitzó oest, sense obstacles per veure el moment de la totalitat. Aquests llocs els tenim molt identificats, he fet simulacions, no, tenim pocs dubtes, però avui és la prova de foc per veure com delimitem, fins a, en qüestió de metres, a on delimitem aquests espais.
Doncs ha quedat clar, qualsevol exercici, això sí, s'ha de fer amb ulleres de protecció o, com dèiem, d'esquena al sol. Si es projecta l'ombra, és que podrem veure l'eclipsi.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I quan passen pràcticament 5 minuts de 2:15, repassem algunes de les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Tal, bon dia.
Que comencem per on?
Una de les informacions que ja vam també donar aquí al Catalunya al dia, els municipis de més i menys renda de Catalunya.
Això
no?
Sempre interessa molt.
Sí. Quins són els més rics, quins són els més pobres, diguem, per entendre'ns. Aquí veureu un mapa interactiu.
Hi ha hagut sorpasso aquest any.
Correcte, és destacat això, sí, que l'Ella desbanca Matadepera en aquest rànquing, diguem, i se situa per primer cop al capdamunt de la llista. Després hi ha Sant Just d'Esbert, Cabrils i Tiana, tot queda més o menys entre l'Ella, Cabrils i Tiana, però veureu a la web del 3Cat Info un mapa on podreu clicar i veure el vostre municipi.
Quin lloc ocupem, no?
Efectivament.
A un altre dels temes que també despertarà interès el vam explicar aquí també al Catalunya al dia.
Sí, el negoci del llentiscle, l'hem titulat al 3catinfo.cat, és què diu aquesta nova regulació que posa límits a aquesta recol·lecció del llentiscle. Aquí a Catalunya no se li dona, diguem, molt de valor a aquesta planta, que es recol·lecta de manera, diguem, silvestre al bosc, però a partir del 19 de maig estarà tot molt més regulat, perquè sí que és una planta que és molt apreciada al nord d'Europa, països com ara Holanda, on fan planta ornamental i també fins i tot n'extreuen, diguem, doncs, algun principi actiu.
Déu-n'hi-do. Doncs gràcies, Marc. Ens veiem dilluns.
Fins dilluns.
Bon cap de setmana.
Catalunya al dia.
Més de 300 professionals acreditats han posat en marxa aquest matí l'edició número 37 de la Fira de Titelles de Lleida, que és l'única que es fa a l'Estat en aquest àmbit. Aquest vespre se'n farà la inauguració oficial a partir de demà a la tarda i fins diumenge. Els Titelles i el Teatre d'Objectes enveiran més d'una vintena d'espais de la ciutat de Lleida. Noelia Caselles, l'espectacle inaugural arriba des d'Alemanya i d'Itàlia.
Bon dia, sí, es diu Sabotage i els protagonistes són 5 ballarins i un titella a mida humana. Qui manipula qui? I derivat d'això, com abordem les fake news? Aquest vespre ho podrem veure a la Llotja. Serà la culminació d'un primer dia pensat sobretot per als professionals arribats d'arreu del món. Els creadors mostren i venen els seus espectacles i els programadors prenen idees i tanquen contractes. Aquesta vessant professional continua demà, però com que és festiu ja s'han programat també molts espectacles, alguns dels quals necessiten entrada. Oriol Ferrés, codirector de la Fira.
Comencem a penjar els primers cartells d'entrades exaurides, però continuen quedant, per tant, no us amoïneu.
En total, la Fira proposa una trentena de propostes, la meitat de les quals en places i carrers de la ciutat i l'altra meitat en teatres, museus i sales. A més, és una edició especial perquè es commemoren els 40 anys del Centre de Titelles de Lleida, l'ànima d'aquesta fira.
I es nota que amb el bon temps engeguen molts festivals, per exemple la Fira d'Espectacles Literaris Literarum, que s'expandeix arreu dels territoris de parla catalana. En aquest sentit, el tret de sortida es dona des de Morella, als Ports, que és una de les tres subseus que té aquest certamen. Des de Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estela, bon dia.
Ara que el gruix dels actes, com sempre, es faran a Móra d'Ebre, i a partir de quan
Doncs mira, serà l'última setmana de maig, del 27 al 31, parlem d'una fira Literarum, refugi de tota la diversitat lingüística catalana. Les tres subseus, Morella, Calaceit, Almaterranya i també la ciutat de Reus, són les que acolliran primer la mostra. Lluís Xavier Flores és el director del certamen.
Consolidem la col·laboració amb la institució Estudis Baleàrics i, a banda d'això, ampliem el govern d'Andorra, que entra a formar, a col·laborar com a patrocinador. També ampliem la mirada d'altres gèneres, d'altres àmbits, com per exemple el circ, i també ampliem no només Andorra, sinó també la Catalunya Nord i també Occitània.
Avui al vespre, a partir de 6:45, comença aquesta 19a edició. Ho fa amb una actuació de Vicent Torrent, cantautor valencià del Tall.
Serà una jornada al voltant de la literatura en la qual participarà Vicent Torrent, cantant del Tall. Després tenim la presentació de diferents llibres d'autors del Maestrat i dels Ports, i també hi ha la inauguració de l'exposició de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
A les últimes hores, ja se l'ha homenatjat a Tortosa. A partir del 27 de maig, un cop arribi a Móra d'Ebre, la 19a edició de Literarum, juntament amb la 21a de la Fira de la Llibre Brenc, aglutinarà 25 propostes que barrejaran circ, teatre i llibres.
I demà comença la revolució artística que durant uns dies sacseja el petit poble de Penelles, a la Noguera, que té només 400 habitants. És el Gargar, és el festival de murals i d'art rural que omplirà 10 parets i façanes més del municipi amb obres d'artistes catalans, també estatals i internacionals. I Noelia, 10 artistes que s'han triat entre els 278 que hi van enviar propostes.
Es tracta, per exemple, de Laia Saurell, Llucúter, Oriol Arumí, Werenzo Llubia, però també del luxemburguès Alain Velta, de l'holandesa Nina Pelirroja i de la portuguesa Patricia Mariano. Mar López, codirectora del Gargar.
5 nois i 5 noies, i més o menys va així, és, la proporció de que es van presentar. Cada any hi ha moltes més noies que es presenten.
Amb aquestes 10 creacions, a Penelles ja sumaran un total de 163 murals. El festival també inclou actuacions musicals, cercaviles o exhibicions de tractors, a més de tallers. S'hi esperen milers de visitants.
M'encanta que et queixis del mal temps, que et trista, que et poses per moments.
I ara Ferran Palau i el seu M'encanta, que ens serveix per parlar de la poesia, complirà Barcelona del 14 al 21 de maig amb una mirada més internacional que mai. Torna al Festival Barcelona Poesia amb més d'un centenar de recitals i concerts pensats per tots els públics. Des del Museu Frederic Marès de Barcelona, Anna Escurà.
El Festival Barcelona Poesia 2026 posa el focus en la diversitat i comptarà amb veus més clàssiques i reconegudes com Carla Rabassa, Marta Pissarrodona o Biel Mesquida, i veus més joves com Nerea Campo o Jordi Bussons. La música, amb recitals de Ferran Palau o Marina Rossell, entre d'altres, també jugarà un paper important. Els comissaris del festival són Manuel Forcano i Anna Gual, que aquest any s'estrena com a co-comissària.
La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar, doncs, a com més públics millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí la idea del nostre festival i la idea d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica, que és la de la mirada. Enguany el festival gira al voltant de la mirada.
Les activitats programades, per cert, totes són gratuïtes, superen el centenar i es repartiran per tota la ciutat. El tret de sortida el donarà la poeta Marta Pissarrodona amb el pregó La paraula cobra el món el dia 14 a la Sala Paral·lel 62. El festival es tancarà el dia 21 al Palau de la Música amb el 41è Festival Internacional de Poesia.
Melodia de Disney per explicar-vos que avui es fa un altre càsting de figurants, aquest cop a Salou, al Tarragonès, després de l'allau de candidats a Girona. Ara s'han dividit en diferents torns i també es deriva els adolescents a un formulari online, i aquesta part telemàtica. Des de Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has estat aquí a Salou una bona estona, primera hora.
Sí.
I com ha anat, a veure?
Aquí no hi ha hagut el col·lapse que es va viure a Girona, que segons ens explicaven avui els organitzadors, es va generar sobretot per la viralització de les crides que es van fer a les xarxes socials i perquè s'hi va presentar gent de fora, quan el càsting és només per als veïns de la zona. Aquí, de fet, a primera hora del matí hi havia prop de 200 persones que feien cua i anaven entrant en grups de 80 a la sala de selecció. Tots són la mateixa il·lusió.
Vinc de Valls i tinc molta il·lusió en participar a la pel·lícula de Disney perquè, bueno, és un somni que tinc.
Jo vinc de la Pobla de Mafumet i em fa molta il·lusió.
Sempre he sigut fan de Disney i és una molt bona oportunitat.
Jo he arribat a les 8 també del matí i jo tenia por que estigués aquí, hi ha una cola enorme, i la veritat és que avui està molt millor organitzat.
Jo soc de Lleida, però vinc a Madrid perquè treballo allí.
i ara per veure també una mica el jaleo.
I és que avui s'ha sectorialitzat una mica la tria. Avui estaven citats els adults d'entre 25 i 80 anys i també els ballarins. Demà els nens de 4 a 12 i d'aquí una setmana, segons explicava la Pilar, la coordinadora del càsting, ja se citaran els escollits.
Una fitxa de datos y una foto, nada más. Es para extras. Los bailarines tienen que adjuntar un vídeo. A partir de mayo ya empezaremos a hacer selección. Se hace una selección por foto, se le muestra al director si le gusta, empezamos a llamar para pruebas de vestuario.
Als adolescents se'ls demanava fer-ho de forma telemàtica. Aquí, com a Girona, Disney busca un miler de figurants per la versió amb humans del film Embolicats, que rodarà exteriors a Girona, però també aquí a la Costa Daurada.
Doncs a veure com serà, ganes de veure-ho ja després d'aquests càstings a Girona, que també sortiran aquesta pel·lícula com la Costa Daurada, aquesta versió del conte de la Rapunzel. Gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
Arriba a 3:15, us parlem ara de la Setmana de la Llengua que estem fent a 3CAT i que avui ens porta a la Universitat de Girona, justament. El projecte Rossinyol celebra 20 anys de mentoria lingüística aparellant estudiants universitaris amb alumnes d'origen estranger per aprendre i millorar el seu català. Ens ho explica l'Estel Coletas.
El nom del projecte és tota una declaració d'intencions. Fa referència a un ocell que només canta quan se sent segur. A Santa Coloma de Farners, la Martina, una mentora de Barcelona, i l'Adrián, un jove de Colòmbia, en són un exemple clar. Per a l'Adrián, el projecte Rossinyol ha estat la clau per perdre la por.
El fet de parlar català m'ha fet sentir-me segur integrant amb el meu entorn.
La Martina creu que el projecte és una gran oportunitat a nivell social i cultural i que hi haurien de participar més joves.
En el tema de la immigració també hi ha com moltíssima desinformació i cada vegada un rebuig més gran per culpa de certs discursos.
Una experiència semblant viuen la Minata i la Malac. La Minata es va sumar al projecte per ajudar a la integració de joves nouvinguts. Per la Malac, tenir una mentora ha estat el pas definitiu per sentir-se còmode i explica què ha après del projecte.
Encara que tinguis dificultats, si vols alguna cosa, ho faràs.
El Rossinyol demostra que el català és una eina de cohesió social. No volen que la llengua sigui una barrera, sinó un vincle que uneix persones.
Doncs coincidint amb aquesta Setmana de la Llengua de 3CAT, el conseller de Política Lingüística ha volgut llançar un missatge d'optimisme sobre la salut de l'ús social del català. Tot i això, sí que admet que està en una situació complexa i delicada. Francesc Xavier Vila ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i n'ha fet aquest diagnòstic.
És delicada perquè hi ha algunes tendències que no funcionen bé i és complexa perquè hi ha molts factors que pressionen. Però, finalment, hi ha una idea que hem de tenir molt clar i és que és reversible. Això té solució. El que passa és que hem de treballar i hem de remar tots a l'una perquè tingui solució.
Roda de Ter pot demostrar amb documents que fa 1.200 anys que conserva el mateix nom. Hi ha molt pocs municipis al país que puguin presumir d'això. La commemoració coincideix, a més, amb el mig segle d'excavacions al jaciment de l'Esquerda, que és l'origen de Roda. I ens ho explica la Nàtia Dell, la corresponsal a Osona.
L'arqueòloga Imma Ullic, que no descarta l'origen celta del nom, és la directora del projecte de l'Esquerda, on hi ha evidències que hi vivia gent fa més de 2.500 anys.
El nom de Roda Ciutat el trobem en els annals reials de Lluís el Pietós, fill de Carlemany, perquè va haver-hi una gesta. Això va destruir Roda Ciutat. Per tant, sabem que aquí hi havia un establiment carolingi que ja funcionava fa 1.200 anys.
Celebrar que Roda té un nom tan antic és important, per això que explica la regidora de Cultura, Bet Piella.
Crea identitat, ens ajuda a entendre d'on venim, com som i també cap on anem.
La destrucció final de l'Esquerda, però, no arriba fins al 1314.
Així fou com el batlle del bisbe de Vic, Català de Soler, convocar homes armats de Vic, Gurb i Torelló per atacar Roda.
I un cop fora del museu, impacta la reproducció a tamany real d'una torre de guaita de l'època carolíngia, feta tota de fusta. Segurament estava situada a tocar de l'església de l'Esquerda, des d'on les vistes són realment privilegiades. D'aquí que fos un lloc estratègic.
Era important per en Carlemany perquè defensava la frontera sud dels Pirineus, que normalment a la història de Catalunya s'explica que és Barcelona amb el Llobregat, Cardener-Segre, l'inici de la Catalunya Vella. I el que defenso és que la primera línia de la marca hispànica va ser aquí, va ser el Ter.
Al jaciment hi veiem tombes antropomorfes, restes d'un taller ceramista, d'un ferrer, d'un antic celler de vi. Fa 50 anys que s'hi excava i encara queda molt per descobrir.
És com Empúries, això. Nosaltres des de fa anys ens hem centrat al capdamunt de la península i encara hi som. Per tant, aquí hi ha feina per generacions.
Sigui com sigui, els 1.200 anys del nom de Roda són una bona excusa per descobrir el passat del municipi que està carregadíssim d'història.
Doncs això, Roda de Ter, 1.200 anys d'història d'aquest nom. 11 minuts, haurem arribat a les 2 del migdia. I ara marxem d'excursió, perquè com cada dijous us proposem un lloc per fer una sortida de cap de setmana amb el nostre company, també usonenc il·lustre, Gerard López, director i presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i responsable de la web de sortides cap de setmana, catdesetmana.cat. Gerard, benvingut.
Molt bé, molt il·lustre tot, ja ho veig.
Sí, no? Com van el Sant Jordi i la firma de llibres?
Ah, prou bé, el millor any.
Ah, mira, veus?
Sí, sí, sí. I curiós perquè el llibre anterior, de Terra Magra...
Més aquest any que el passat, o què?
Sí, 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 és increïble.
Efecte crida de l'última trucada.
No sé, doncs l'última, sí, això.
Va, a veure, on tenim aquest cap de setmana? Vinga.
A veure, proposo una caminada circular amb sortida i arribada al nucli d'Urdal, terme de Subirats, l'Alt Penedès, que passa per tres cims, val?
Vinga.
El Montcau, un Montcau diferent del que tothom coneix, o el més famós que hi ha cap a la Mola, un altre. El Roc de Forallac i el Puig d'Agulles. És un camí fàcil, és ben fressat, per tant, no et perdràs. Ho fas entre pins, alguns camps de vinyes, vistes àmplies i un munt de patrimoni de pedra seca. A tota la zona d'Urdal hi trobareu, apunti, més de 150 cabanes inventariades.
Ah, les cabanes de pedra seca.
Correcte, sí senyora. Dit això, és important saber que l'Urdal no és un racó perdut de l'Alt Pirineu, més recòndit, on només s'arriba a peu coix i cigrons als peus, no? És un altre. Estem parlant d'una terra molt trepitjada, d'acord? I mai millor dit, perquè és terra de vi. És una zona prelitoral a tocar de la gran trama urbana de Barcelona i que està fragmentada i plena d'urbanitzacions, d'infraestructures i pedreres i molt lloc de pas durant molts anys.
Carai,
la carretera de l'Urdal, eh?
Dit això, ja no pinta tan bé. Però va, no, la ruta, quina distància té?
És ruta circular, com dèiem, 10 quilòmetres i mig, sobretot a través de pistes forestals no asfaltades. Mm-hmm. Sempre és un grau que no hi hagi asfalt per caminar.
M'agrada això, tu també, clar.
Clar, home, desnivell 390 metres amb el punt de sortida al nucli mateix d'Urdal, que és un dels 15 nuclis de la població del municipi, que és Subirats. Mm-hmm. Val? Una sortida que podrem completar perfectament, posi dues, tres horetes. I dit això, te'n destaco, mira, tres moments que ens va fer notar el caminaire oficial del programa No Cal Anar a Suïssa.
Home, i company també del Departament d'Informatius.
En Joan Vilaplana, apunta. Aquesta ruta, sobretot, destaca tres petits cims de la serralada, el Montcau, que dèiem abans, de 644 metres, no estem a grans alçades, el Roc de Forallac, de 629, i el Puig d'Agulles, de 644, que és el sostre de l'Urdal. Són cims suaus, farcits de bosc, de pi blanc, que en alguns casos passen gairebé desapercebuts. Els cims, no els boscos.
Però... Dic,
com, clar, com que estan envoltats d'arbres, dius, ah, això és un cim, vale. De fet, hi ha algun que t'ho ha de marcar, que és el cim.
I tenen bones vistes, malgrat ser cims suaus, que dius
No, què va. Però sí que hi ha panoràmiques al voltant del Montcau, que, com dic, no és el Montcau del Vallès,
sí.
Tant abans d'arribar-hi com de camí, d'acord? A dalt potser no, però del camí sí. Tindrem punts amb molt bones vistes cap al nord. En primer terme, per exemple, podem veure Montserrat a l'esquerra i el Montseny a la dreta. També es veu el Pirineu, des del Costa Bona, el Roc Colom, l'Extrem Oriental, fins al Puigmal, a la Tossa d'Alt, per exemple, el Puig Pedrós, el Montseny de Pallars o la Neto, que això ja és molt lluny.
Sí, perquè, no?
Perquè vegis que la perspectiva és bona, en aquest sentit, a mig camí. I també destacaríem la Pedra Seca, perquè durant la ruta trobareu mitja dotzena ben bona de cabanes i barraques de pedra seca, que te les vas trobant, ben conservades, i només el terme municipal de Subirats, perquè això és la ruta, si miréssim tot el terme de Subirats, saps quantes n'hi ha?
No, de cabanes de pedra seca inventariades, eh?
Inventariades, va, digues un número. Entre el 159 i el 161, va.
Va, m'arrisco, 160.
Sí, senyora, correcte, és molt rebé. Pregunta que queda pendent, també. Hi trobem algun tipus de vèrtex geodèsic?
Amb cims tan suaus, no sé si se n'hi posa. Veient el meu coneixement d'aquest tipus de vèrtexs...
Què? Jo diria que no.
Que no, eh?
Que no
n'hi ha,
en
eh?
En aquest cas, no.
Doncs no m'interessa. Escolta, deixa'm dir-te, però, que sobre la pedra seca hi ha un artista, sí. Jordi Fulla, que malauradament va morir, però que es va dedicar molt a pintar aquest tipus de cabana de pedra seca, que és, a més, hi ha molts llocs a Catalunya que reivindiquen això com el nostre patrimoni de l'antiga pagesia i que, sí. fins i tot, l'estan intentant restaurar i donar nous usos. Aquest símbol de la nostra identitat també rural.
Doncs això s'apunta, i tant.
Doncs vinga, Jordi Fulla. Gràcies, Gerard, i que tinguis un bon cap de setmana llarg.
Molt amable.
Esports.
Doncs així, hem arribat a 6 minuts per les 2 del migdia i, com sempre, a aquesta hora dediquem una estona a parlar de l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Udal Serra, bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant del Barça d'handbol, que afronta aquest vespre l'anada dels quarts de final de la Champions a la pista del Nantes, amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat de cara a la tornada i buscar una nova classificació per la final 4.
Una final a 4 que, en cas de tornar-hi a assolir-la, seria la 8ª de consecutiva per l'equip blaugrana. Del partit d'aquest vespre a Nantes en parla el pivot nord-català del Barça, Ludovic Fàbregas.
És una eliminatòria molt difícil. Sabem que el Nantes és un gran equip, l'ha demostrat tot l'any i especialment des de l'inici del 2026, que crec que no ha perdut ningú partit. Així que vol dir molt d'aquest equip i la veritat que nosaltres tenim moltes ganes de jugar aquest quart de final.
I de l'equip francès també n'ha parlat l'extrem eslové blaugrana, Blas Jank.
Pues sí, es un partido muy difícil, ¿no? Todo el mundo sabe que ahora mismo, además en cuartos de final, no hay un rival que dices, joder, esto voy a ganar fácil y me paso a Final Four, ¿no? Y Nantes es un equipo muy parecido que nosotros, tiene un contraataque como nosotros y nada, están jugando muy rápido y nos espera un partido súper difícil.
El Nantes-Barça començarà a 3:15 i el podreu seguir en directe per Esport 3. Avui, a banda d'aquest partit, també es disputarà el Veszprém Fuxa de Berlín. I jugats ahir, Sporting de Portugal 31, Aalborg de Dinamarca 31 i Szeged d'Hongria 28, Magdeburg d'Alemanya 35. Encara en vol un apunt més. El Granollers femení ha anunciat aquest matí el fitxatge de la portera danesa Mie Sorensen de cara a la pròxima temporada. Sorensen arriba procedent del Bonden de Suècia, on hi ha jugat les 7 últimes temporades.
En futbol sala, el Barça continua liderant la Lliga quan només falten 3 partits perquè s'acabi la fase regular després de guanyar ahir a la pista del Valdepeñas.
Va aconseguir la victòria per 2-4 i remuntant un 2-1 advers. El porter del Barça, Didac Plana, destaca el mèrit del triomf aconseguit.
Molt de mèrit perquè a més hem començat perdent, no? Que aquí encara dificulta més les coses, però bueno, penso que en línies generals el partit l'hem dominat, hem tingut les nostres ocasions. Segurament a la primera part ens estava faltant punteria, no? En algunes ocasions que hem tingut clares o falta potser de frescura també a l'hora d'acabar de definir o de donar l'últim passe, la finalització i tal.
A la classificació, el Barça té 2 punts més que el Pozo de Múrcia, que ahir també va guanyar la pista del Caen. L'Indústria Santa Coloma manté el 8è lloc, és a dir, plaça de play-off, gràcies a la derrota, precisament, del Valdepeñas amb el Barça.
En futbol, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, va confirmar ahir en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Aitana Bonmatí entrarà a la convocatòria per jugar diumenge davant del Bayern de Múnich la tornada de les semifinals de la Champions femenina.
La migcampista blaugrana, d'aquesta manera, tornaria a una convocatòria després d'haver estat de baixa els últims 5 mesos per culpa d'una lesió.
Veurem, per mi és algú positiu tenir-la disponible, per mi és algú positiu tenir-la a la banqueta, perquè en funció de com vagi el partit, doncs, evidentment, ja m'ha demostrat en aquests entrenaments que pot disposar de minuts.
Sobre el partit de tornada de les semifinals de diumenge davant el Bayern, Romeu explica que han de millorar o rectificar, què han de millorar o rectificar respecte a l'anada que va acabar amb empat a 1.
En aquest cas, el Bayern es deixava treure poc. Nosaltres posàvem allà gent a la cara, intentàvem repetir molta passada, moure-les, i no les acabàvem de moure del tot bé perquè elles no saltaven. Era un partit on teníem força avantatge per fora, vam intentar insistir massa per dins, quan clarament els espais els teníem alguna cosa més a fora, ja et dic, petites coses a corregir per intentar que el diumenge tinguem més situacions d'atac, és el que volem.
Romeu també confia que la resposta dels aficionats de cara al partit de diumenge pot tornar a ser determinant per tal d'assolir l'objectiu de la final de la Lliga de Campions.
I acabem amb una mala notícia relacionada tant amb l'Espanyol com amb l'esport de l'hoquei patins.
Doncs sí, perquè ahir va morir als 79 anys l'exdirectiu i en una segona etapa exvicepresident de l'Espanyol, Isidre Oliveres de la Riba. Era fill de l'expresident blanquiblau Victoriano Oliveres de la Riba. A més, Isidre Oliveres de la Riba va ser exjugador del Voltregà d'hoquei patins i va presidir la Federació Internacional de Patinatge durant 14 anys. Durant aquesta etapa, com a president, va reconèixer provisionalment l'oficialitat de la selecció catalana d'hoquei patins en competicions internacionals, una decisió que més tard revocaria l'Assemblea General de la Federació Internacional en aquella famosa assemblea celebrada a Fresno, als Estats Units, a finals del 2004. També va ser campió d'Espanya d'esquí nàutic i pilot de ral·lis.
Gràcies, Eudald, que tinguis bon cap de setmana llarg.
Igualment. Gràcies.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Avui, que és el Dia Internacional del Jazz, la nova Jazz Cava de Terrassa organitza un concert fet exclusivament per aquest dia, músics joves del Vallès. The Jazz Day Project serà un homenatge a tres grans compositors i músics de la història del jazz. Són Benny Golson, Paul Gonsalves i Oliver Nelson. Una nit especial, serà també una oda a aquell llenguatge musical, als músics que s'hi dediquen i, en definitiva, a la forma de vida que és el jazz. El Catalunya al dia tornarà dilluns, perquè demà és festiu, és 1 de maig. Gràcies per acompanyar-nos i que passeu un bon cap de setmana llarg als que el tingueu.